Primer saludo a Daniel López Codines, el professor de la UPC, membre del grup de recerca Biocoms. Bon dia, professor, i moltes gràcies.
Bon dia.
És evident que, primer que hem de dir, el procés de vacunació efectivament s'ha estancat.
Efectivament, és difícil seguir pujant, però hi ha possibilitats per fer-lo pujar, està clar.
Val. Per què costa tant ara?
Bé, el procés de vacunació ha tingut diverses etapes. Una primera etapa on la limitació eren les vacunes disponibles i llavors creixia lentament. Una segona etapa on hi havia forces vacunes disponibles i hi havia molta gent disposada a vacunar-se i això va fer un creixement molt ràpid. I ara estem en una tercera etapa on la gent que té interès en vacunar-se és menor. Tenim, diguem-ne, disponibilitat de vacunes, però limitant encara és, en aquest cas, que la gent s'acosti als sistemes de vacunació. I aquest tipus de gent obeeixen a diferents causes, evidentment, no és una sola causa.
Quines causes?
De fet, això, més que nosaltres que ens dediquem a estudiar les dades, ho haurien de dir la conselleria o els sociòlegs, no? Però està clar que tenim, d'una banda, joves que no s'hi senten implicats, que senten que això no va amb ells i, per tant, no fan cap esforç per acostar-s'hi. Jo crec que en aquests, si els donem una empenta d'estímul, podem aconseguir que es vacunin, i ara podem parlar de quina pot ser l'empenta. Tenim gent que, per qüestions culturals, per qüestions laborals, les coses les tenen més difícils i això es recull en alguns entorns, com pot ser el barri del Raval. I tenim un grup, que suposo que és molt minoritari, de gent que té confusions i no entén realment què és la ciència, ni què és la Covid, ni què és la pandèmia. I tenen postures, diguem, negacionistes i difícils d'entendre per nosaltres.
Ara anirem un a un, però hi ha la franja d'edat més preocupant ara és de 20 a 34 anys, oi?
Bé, de fet, és la franja d'edat, en aquest cas, que recull a la gent més jove, que molts d'ells doncs no es veuen preocupats pels efectes que pot tenir el Covid i no pensen a nivell comunitari, probablement, i per això doncs és l'espai on realment, si empenyem, podem aconseguir millorar la vacunació, sí.
Estem parlant que a Catalunya estem per sobre del 70% ja de mitjana, però hi ha llocs de Catalunya que pràcticament són 20 punts per sota. Ens podria dir quina és la ciutat, el poble... Perdona, digui.
No és tanta la diferència, eh? O sigui, les dades són delicades, per dir-ho així, perquè hi ha molts factors que ens les fan veure d'una manera o d'una altra, eh? Si mirem la gent que té pauta completa, tots estan per sobre del 60%. Si mirem els que tenen segona dosi, doncs n'hi ha menys, perquè de fet hi ha una part important que s'han vacunat només amb Janssen, que hi ha una sola vacuna i és pauta completa, o hi ha un grup de persones que han passat la Covid i només han rebut una dosi, també serien equivalents a pauta completa. Tenim una diferència que pot ser de l'ordre del 10% entre la mitjana i algunes poblacions. En qualsevol cas, el que crec que és molt important és que tinguem present que estem en un valor molt alt. Si ho comparem amb altres països, veiem que la nostra població, molt majoritàriament, està molt conscienciada de la importància de la vacunació i això ens ha portat a anar molt més de pressa en la vacunació que altres països. És veritat que ara estem estancats en algunes franges d'edats i cal fer alguna cosa per superar-ho.
Hi ha algun lloc que sigui especialment preocupant?
No, especialment preocupant no hi ha cap lloc perquè, de fet, com us deia, per sobre de 60% estan tots els bars i totes les ciutats, però sí que és més difícil actuar en alguns contextos que en altres, és evident. També és molt interessant fixar-se que no podem associar manca de vacunació amb, diguem-ne, barris humils, perquè no és cert. Tenim a la llista de barris o de ciutats amb menys vacunació, amb més vacunació, tenim barris que podem considerar que no són benestants, que són humils, de gent treballadora, perquè de fet dins de la gent humil i treballadora també hi ha una consciència molt elevada de la importància de la vacunació.
Clar, i no només això, sinó perquè no oblidem que a Catalunya la sanitat és universal, amb la qual cosa vol dir es pot vacunar tota aquella gent que així ho vulgui fer. Estem parlant, per exemple, de llocs, perquè ahir mirava les dades que té el Biocoms, parlàvem de Lloret de Mar, per exemple, de Manlleu, d'Alcarràs, de Salou, vaig bé?
Sí, sí.
Sí. I això és per diverses circumstàncies. Parlava de joves que no se senten implicats. Parlava un cas que és evident, de negacionisme. D'elements culturals estaríem parlant també, no?
Efectivament.
Quan parlem de joves que no se senten implicats, deia, bueno, això... Ara en podem parlar de com fer-los implicar. Com els podem fer implicar, professor?
És molt interessant veure, per exemple, com ha evolucionat la vacunació a França, i ens pot servir per repensar el nostre treball. Cal dir que inicialment a França la vacunació seguia una trajectòria molt pitjor que la nostra. Suposo que el nivell de conscienciació a França deu ser inferior al de la nostra població. I vist que no aconseguien pujar molt ràpidament la vacunació, el 12 de juliol el president Macron va fer l'anunci de que el passaport Covid seria necessari per a moltes activitats, per a restaurants, per a l'oci nocturn, per a moltes activitats. Arrel de l'anunci del 12 de juliol, si mirem les gràfiques d'evolució de la vacunació a França, observem un recreixement important en totes les franges d'edat que ha portat a valors més alts dels que tenim a Catalunya. Per tant, probablement utilitzar el passaport Covid en aquests moments seria interessant per dos motius. D'una banda, per facilitar que els joves es vegin animats a vacunar-se, els joves de 20 a 34 anys, que en aquests moments estan una mica per darrere de la mitjana. D'altra banda, per evitar l'aparició de brots, perquè en aquests moments, on la vacunació és alta, esperem que ja no tinguem una ona molt gran, però sí que anirem tenint brots. Si tenim gent vacunada i en els llocs, diguem-ne, on és més fàcil que hi hagi brots, hi ha una certa protecció, el passaport Covid també serviria per disminuir el nombre de brots. Per tant, en aquests moments crec que seria totalment recomanable portar-ho a terme i això ens ajudaria a poder superar el llindar que ens permeti controlar la pandèmia, que no sabem exactament quin percentatge és aquest llindar.
Clar, estem parlant que amb passaport Covid el que fas és obligar a vacunar-se a nanos que vulguin tenir possibilitats de fer i de passar-s'ho bé de nit a l'oci nocturn i que per tant tinguin aquest passaport Covid, que és el que han fet a França. Això estarien dient.
Efectivament, no és una manera d'obligar-los, no estan obligats, si no es volen vacunar no es vacunen, però si volen fer certes activitats es veuen animats a vacunar-se, efectivament.
Va. Hi ha alguna zona de Catalunya que el preocupa? Ha dit que no. Que estigui especialment, és aquests llocs que li hem dit, Lloret, Salt, Alcarràs, Manlleu, Salou, bàsicament? Raval?
Realment, per sota de... del 50% tindríem el Raval, el Gòtic, el casc antic, i aquests serien, diguem-ne, propers al 60, el casc antic, però els barris aquests més complexos o més diversos de Barcelona són els que estan per sota de tot.
Estan parlant d'un element també, falta un tercer que parlava també, hi havia dos més, un que és el negacionisme, evidentment hi ha molta gent, hi ha gent que és negacionista, i parlava de cultures. L'element cultural, l'element de la immigració, també això és en alguns llocs un hàndicap.
És que hem d'entendre que hi ha gent que no està connectada al nostre entorn, perquè la llengua és una barrera, perquè la situació econòmica o la situació social és una altra barrera, i per tant, si volem que aquesta gent es vacuni, cal fer un esforç, que de fet s'està fent, s'està fent un esforç per poder arribar també a tota la gent. Jo també crec que és important ressaltar l'esforç que s'està fent per arribar a tot arreu. I me'n vaig amb dos exemples. A l'Alt Berguedà, el percentatge de vacunació és dels més alts que tenim. Però a l'Alt Berguedà, els serveis d'infermeria amb el cotxe van anar masia a masia per poder vacunar la gent més gran que tenia dificultats per desplaçar-se. O en els barris més complexos veiem que s'hi han fet campanyes de vacunació sense hora, vacunant amb Janssen per facilitar que la gent que es vacuni ja, diguem-ne, no calgui que torni perquè la tornada pot ser difícil. El fet de que s'hagin fet trucades a tota la població no vacunada, o sigui, s'està fent un esforç molt important i jo crec que l'hem de valorar positivament.
Mm-hmm. Interessant. Parlava ahir de la possibilitat de crear autobusos de vacunació. Ara parlava del Raval, del Gòtic, o en determinades zones, on efectivament hi ha un element important, que ara vull parlar amb els alcaldes de les zones, que és un element molt important. Molta d'aquesta gent que no està vacunada, que parlaven de diverses cultures o immigració, diguem-li com vulguem, la informació que reben no és ni escoltant RAC1, ni la COPE, ni la SER, ni TV3, ni Telecinco, ni YouTube. És a dir, reben una informació moltes vegades que passen per determinades xarxes, per determinats WhatsApps on realment corren fake news o informacions com a mínim alterades de la realitat, i això fa que hi hagi un sector poblacional important que hagi decidit no vacunar-se, amb la qual cosa és important que s'intenti arribar a aquesta gent. Alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, bon dia, alcalde. Bon dia, alcalde de Lloret, bon dia.
Bon dia.
Jordi Genés, alcalde d'Alcarràs, moltes gràcies, bon dia.
Bon dia.
I alcalde de Manlleu, Àlex Garrido. Bon dia, alcalde.
Hola, molt bon dia.
Comencem a Lloret de Mar. Alcalde Dolçat, per què consideren que Lloret té més inferior índex de vacunació que la mitjana catalana?
Doncs la veritat, els motius són diversos. Alguns els estàveu comentant ara. Hi ha d'altres que també nosaltres afegiríem, que és que primer tenim una població flotant important i hem gastat més vacunes de les que oficialment diem que hem gastat, perquè només compta el registre de la gent que està adscrita, en aquest cas, als centres d'atenció primària, quan, en canvi, hem vacunat a molta altra gent de comunitats autònomes que treballen a Lloret de Mar i, per tant, quan hem fet maratons de vacunació, a tota aquesta gent l'hem pogut vacunar. Això per una banda. Després ja, també, el que no tenen ni des d'epidemiologia ni des de salut pública és les estadístiques de cada motiu en quin percentatge és. Però també tenim clar, per exemple, que nosaltres tenim molts habitants de la zona de la Federació Russa, de l'antiga Federació Russa. Per tant, tants com 2.000 russos, 800 ucraïnesos, bielorussos, letons, molta d'aquesta gent s'ha pogut vacunar als seus països d'origen amb Sputnik i el que no estan reconeguts dins de la UE com a persones oficialment vacunades. Per tant, aquest és un altre dels factors.
Interessant aquest, eh? Aquest és molt interessant, alcalde. És a dir, gent de països de Balcans, és a dir, estan parlant de països de... M'ha dit Bielorússia?
Li hem dit Rússia, Ucraïna, Bielorússia, sí. Letònia, la pròpia Rússia.
Sí, i clar, tots aquests, clar, aquests estan vacunats amb és igual, encara que estiguin vacunats amb un altre, m'expunit que és la vacuna russa, però és clar, aquests, com no formen part de la Unió Europea, en aquest cas no apareixen en el llistat de gent vacunada.
Correcte, i aquests, que a Lloret de Mar comptarien més de 3.000 persones, jo feia un càlcul i em sortien 3.500 persones entre aquestes nacionalitats, molts d'ells sabem que estan vacunats amb Sputnik, per tant, però estan donats d'alta al nostre sistema de salut pública. Per tant, consten com a donats d'alta no vacunats, en canvi ells sí ho estan als seus països d'origen. Això seria un dels motius. Però també ens passa al revés. Hi ha molts usuaris no vacunats que no resideixen a Lloret, encara que estiguin empadronats aquí, amb la seva seu, en aquest cas, de salut pública aquí, i no els trobem, perquè segurament han pogut tornar, perquè el confinament els ha fet tornar als seus països d'origen, però no han canviat la seva residència. Per tant, això ens distorsiona molt aquest 60% de vacunació que tenim, que sembla que sigui molt inferior, però segurament en termes reals no ho és tant.
Ja. En el cas de... Permeti'm, alcalde d'Alcarràs, quin pot ser el problema que poden tenir a la seva vila pel tema de més baix percentatge de vacunació que la mitjana catalana?
Bé, com es comentava ara, doncs, el tema que tenim és que tenim molta gent doncs, que ve d'altres països. Aquí comptem amb 54 nacionalitats diferents, no? I quasi un 40% de població vinguda de fora, i aleshores hi ha aquí molta gent doncs, reticent, alguns col·lectius, com seria doncs, col·lectiu romanès i col·lectiu àrab, que ens estem trobant amb una reticència a posar-se les vacunes, segur pel tema de desconeixement, eh?
Tot perdó, romanès, ara... romanès i àrab.
Sí, permeti'm, aquests són els dos col·lectius.
Permeti'm, per quins motius? Quins motius donen? Són motius, en el cas dels àrabs religiosos, pregunto, motius de que no volen que deixar... Perquè, permeti'm, no volen deixar rastre en vacunant-se, per quin motiu?
No, més aviat el motiu és cultural d'ells, no sé si religiosos exactament, però ens estem trobant molta resistència. Compteu una cosa, que aquí, al nostre municipi, amb 10.000 habitants, ens arriba a vindre fins a 4.000 persones més de fora. Aleshores, aquí hi ha hagut un factor molt important i que se li ha de donar molta vàlua, que sempre es posa doncs, a l'ull de mira, que és el sector agrícola, i han fet un esforç ingenu, centrals frutícoles com a pagesos, per vacunar a tots els treballadors que venen a la temporada de la fruita. Compteu que han posat més de 8.000 vacunes, la majoria de la Janssen, que és una monodosis, que no sé si això, com ha dit abans el professor que parlaves, doncs pot afectar això, perquè és una monodosi. Però hem posat una... com a, es va posar el centre de vacunació massiu, vacunant fins a 33.000 unitats de vacunes, que podia vindre tothom, inclús d'arreu del país. Però els factors aquí ens trobem amb aquests col·lectius. Després també sabem doncs, que hi ha una gent doncs, que no hi confia, que hi té doncs, aquest negacionisme a la vacuna. Però ens hem trobat amb aquests dos col·lectius més reticents i des de Salut doncs, hi ha una comissió, no sé si sabeu, hi ha una comissió que vam fer perquè vam ser un dels municipis tancats perimetralment i ara farem un replantejament de l'estratègia per augmentar aquesta vacunació als sectors on no els arriba la informació o que tenen més reticència a vacunar-se.
Sorprèn romanesos. És a dir, ens sorprendria. És a dir, podria dir, doncs, potser sí, àrabs o segons quin sector, els sud-americans o segons quin sector, però... romanesos concretament, si localitzat en els romanesos em sorprèn, alcalde.
Sí, pues, i això, aquí després hi ha una altra cosa, com que sabeu que som un territori de temporada de la fruita i que ara just acabarà aquest mes ja la temporada, les àrees bàsiques sanitàries no han tingut la disponibilitat per fer a la llau de trucades que hem pogut fer d'altres territoris. La llau de persones que ens venen a les comarques de Lleida, a la fruita, pues seria d'unes 30.000 persones. Aquests centres d'atenció als CAPs pues ja van saturats. Aleshores, és començar una nova estratègia per intentar inserir amb aquesta gent doncs, que a dia d'avui no s'ha animat a vacunar-se i també pues, mirar les franges joves doncs, d'animar-los a vacunar.
Anem a Osona, alcalde de Manlleu, amb l'Àlex Garrido. Alcalde, per quin motiu Manlleu està per sota de la mitjana catalana a la vacunació?
Bé, jo crec que hem de partir de la base de que Manlleu és una ciutat amb una alta complexitat social i, de fet, els índexs de vacunació són similars a altres municipis que tenen aquesta complexitat social, també. De fet, això coincideix molt amb l'alt nivell d'incidència de determinats barris on hi ha població més vulnerable. S'ha dit i s'ha comentat abastament de que potser aquests sectors de població no estan dins dels cercles informatius, que hi ha barreres fins i tot lingüístiques. Això podríem dir que és una resposta políticament correcta, però jo crec que no és certa. No és certa perquè quan oferim altres serveis i altres tipus de convocatòries, la informació flueix perfectament. A què ho atribueixo personalment i coneixent la meva població? Bàsicament a una percepció de poc risc del que és la Covid i del que implica aquesta malaltia. I jo crec que és imputable a un bagatge cultural de valors, com ja s'ha comentat, i formatiu fins i tot. Per tant, tenim un sector de la població que la Covid no va amb ells i, per tant, es fa molt difícil arribar-hi i convèncer-los. Abans també crec que tu, Jordi, ho parlaves. És un tipus de població que no té un contacte freqüent, diari, amb els mitjans de comunicació habituals. Per tant, tenen un desconeixement força elevat del que significa la Covid i les implicacions que té aquesta malaltia a la nostra societat.
Alcalde, quan parlàvem de Manlleu, clar, efectivament li deien no escolten RAC1, ni Ràdio Manlleu, ni llegeixen el 9-9, ni veuen TV3 ni Telecinco. O probablement una majoria d'ells, com ara comentàvem. Sí que l'alcalde d'Alcarràs posava, gairebé geolocalitzava, els llocs on hi havia menys incidència de les vacunes. I parlava del col·lectiu dels romanesos i parlava dels àrabs. En el cas de Manlleu, on els hem de localitzar?
Bé, jo crec que els hem de localitzar bàsicament en sectors i en barris on viu més població vulnerable i humil. Jo no ho atribueixo directament a l'origen d'aquesta població, sinó al nivell de pobresa, que va relacionat amb el que deia abans, amb els nivells formatius, amb els nivells de coneixement, d'implicació en l'activitat diària d'una ciutat. Per tant, per mi, caure en el tema de l'origen, de la procedència de la població, no afinaríem en el que és la solució del problema, no? Per tant, per mi és importantíssim arribar a aquelles persones que exerceixen de líders de comunitats, que tenen una incidència important en aquestes poblacions, que ens ajudin a fer arribar la preocupació que tenim des de Sanitat i des del propi Ajuntament perquè aquesta gent es pugui arribar a vacunar.
Però perquè ens entenguem, la sanitat catalana, com deia abans, és universal, amb la qual qualsevol cosa que es vulgui vacunar ho podria fer. Per tant, vull dir que de fet, que sí que podríem dir que segurament és zona d'una incidència econòmica molt més baixa, però que a l'hora de la veritat, si realment volguessin o tinguessin una informació adequada i correcta, podrien punxar-se sense cap tipus de problema.
Totalment. El que també és interessant, i de fet el departament ja ho ha començat a aplicar en diversos municipis, nosaltres aquí a Manlleu començarem el porta-a-porta de recollida de residus. Doncs escolta'm, anem a fer el porta-a-porta de la vacuna. Anem a aquells...
O autobusos de vacunació, que és el que comentava.
Correcte, anem a aquells barris, a aquells carrers, a aquelles places on sabem que la població... els índexs de vacuna són més baixos i anem a intentar convèncer-los a peu de carrer.
Si em permeten, tant l'alcalde de Lloret, l'alcalde d'Alcarràs, l'alcalde de Manlleu i també el professor López Codina, si em permeten uns minuts, per si algú de la gent que tenim aquí al voltant, les tertulians, Francesc Marc Álvaro, Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavi Domènech o Xavi Milera, volen fer alguna pregunta, doncs endavant les atxes. Per exemple, Anna Gómez, que volia fer algun comentari, crec, Anna, endavant.
Sí, mira, a Lleida l'altre dia nosaltres donàvem les xifres de la gent que ha negat a vacunar-se, no que no tingui informació de la vacuna, sinó que ha negat a vacunar-se, i són 70.000 persones, que és més del 20% de la nostra població, que ben just supera els 430.000 habitants.
Perdona, estem parlant de Lleida, capital?
De Lleida, sí. Lleida... No, la província.
La província. Estem parlant de 70.000 persones de gairebé...
De 430.000, 70.000 s'han negat a vacunar-se.
És molta gent,
És més del 20%, i fixa't que damunt hi hauríem de treure els nens de 0 a 12 anys que no tenen obligació de vacunar-se encara. Per tant, és moltíssima gent. Si mirem les dades d'avui Covid, d'ahir, vaja, les d'avui no les he mirat, veurem que el Segrià és l'única comarca avui, a dia d'avui encara, amb un alt risc de rebrot. Em sembla que superava ahir l'1% una altra vegada. Això, evidentment, no ens permet divagar sobre quines són aquestes persones. Hem d'anar al gra i hem de buscar-les. I és evident, com ha dit l'alcalde d'Alcarràs, que Lleida, el Segrià, té una altra concentració de persones que treballen al camp amb treballs temporals i que se les ha vacunat per la campanya, però aquestes persones estan rodejades de molta altra gent, fills, parelles, població flotant, que ara potser no està a Lleida i està treballant amb una altra recollida de producció. Per tant, hem de concentrar els nostres esforços amb aquesta gent. Que és gent que no té una gran sortida social, és a dir, que no es mou molt per als bars i els restaurants, segur, però és gent que treballa, i si un membre de la família treballa i els altres no, aquest membre de la família pot acabar portant la Covid a d'altres grups de la mateixa població. Per tant, el tema del Segrià és molt concret, és l'única comarca de Catalunya que té un índex de rebrot per damunt de l'1%. I això és evident que amb aquest alt índex de més del 20% de gent que no es vol vacunar, s'ha de centrar en aquesta gent. I això no ens ha de fer por de dir-ho, que si són immigrants, doncs són immigrants. No passa res. Són col·lectius vulnerables. Jo no sé quin dels nostres convidats ho ha dit, però no ho centraria en la gent humil, sinó en la gent que no té els canals d'informació que nosaltres tenim. Per tant, si aquesta gent va al CAP i utilitzen els serveis per qualsevol malaltia comú, doncs en aquesta gent és en la que hem de centrar. I si no, hem d'anar a donar una tercera dosi al reste perquè la immunitat de ramat es conservi.
Això que comentava l'Anna Gómez, no sabia qui ho havia dit, ho havia dit precisament el professor López Codina. Professor, algun comentari?
Jo crec que hem de procurar no centrar el debat sobre cap col·lectiu en particular, perquè de fet, si mirem globalment Catalunya, de fet, són els joves de totes les classes socials entre 20 i 34 els que cal, diguem-ne, aconseguir que es vacunin majoritàriament. La situació que estem vivint a Lloret, Alcarràs, al Segrià o alguns barris de Barcelona o molts llocs, de fet, el que ens mostren és la importància dels serveis de salut pública, dels serveis d'assistència primària. I, per tant, d'un cop definitivament hem d'entendre que cal reforçar aquests serveis i en barris que tenen certa complexitat social i cultural, doncs, per exemple, cal que hi treballin agents de salut per ajudar a apropar-se a la població. No és només un problema de la Covid, és un problema transversal en molts altres aspectes. Salut pública i assistència primària, des de l'inici de la pandèmia, ho dèiem, són serveis fonamentals i ho hem d'entendre. Són tan importants com poden ser els hospitals d'alt nivell.
Ara, continuo, només una pregunta sobre, parlava del jovent, professor, quan parlem de la franja de joves, sovint només fem referència al fet que n'hi ha que no es volen vacunar perquè creuen que, bueno, que això no va amb ells. Ara bé, durant l'estiu, quan encara no s'havia obert la seva franja, o feia molt poc que ho estava, molts joves es van contagiar per la cinquena onada. No pot ser també que n'hi hagi molts que ara estiguin esperant el compliment del temps d'això de 20 dies, 28 dies, 3, 15 dies per anar-se a vacunar la segona dosi, que estiguin esperant aquest temps que han d'esperar obligatòriament abans de que rebre la primera dosi? No sé si teniu estimacions des del Biocoms en aquest sentit.
En aquests moments no les tenim fetes. Efectivament, teniu tota la raó. La cinquena onada ha estat una onada de joves, moltíssims joves, i entre un 5 i un 10% dels joves van acabar emmalaltint i, per tant, poden ser aquest percentatge que estiguin esperant.
Va, d'acord. Algun comentari més sobre amb els alcaldes?
El que és cert és que el creixement, diguem-ne, la corba de creixement de vacunació en aquestes edats és més lenta que en altres. Curiosament, els més joves, per sobre de 12 anys, s'han vacunat amb molta més rapidesa que els més grans.
Va, alguna pregunta? Pregunta, estic parlant. Després ja debatrem. Alguna pregunta a la sala?
Sí, no?
Ramon Rovira.
És que no sé, va dirigit a qualsevol dels quatre convidats, no? Vist tot el que estem veient, evidentment, es pot fer una intensificació en el tema de la conscienciació, costants a més, em sembla que era l'alcalde de Manlleu que deia que farien un procés de...
Porta a porta.
Bé, tot això està molt bé. Hi ha una part que segur que és molt important, que és aquesta conscienciació o captació dels líders dels col·lectius, perquè molts d'aquests col·lectius es mouen d'aquesta manera, però no deixa de ser veritat que aquesta gent, la immensa majoria, per no dir tots, tenen uns serveis sanitaris, van als CAPs, per tant, tenen una interrelació ja social. No viuen aïllats en un món en el qual no tinguin aquesta vinculació. I em sembla que ho parlava algun d'ells també respecte als centres d'assistència primària. Per tant, ja la tenen, aquesta vinculació. Jo ara ja entro al que jo crec que s'hauríem de començar a pensar com podem aconseguir que això es dinamitzi i aquest gairebé 30% de gent que encara no s'ha vacunat ho faci.
Fem una pregunta, Ramon.
La pregunta, molt ràpidament, és: seríem partidaris d'imposar, no sé si sancions, però sí obligatorietats o com a mínim una discriminació positiva d'aquelles persones que es vacunin?
Aviam, comencem a Lloret. Alcalde de Lloret, Jaume Dolçat.
Jo el que voldria dir primer és que crec que estem centrant excessivament que col·lectiu o persones immigrades no es vacunen. I, per exemple, a Lloret de Mar tenim més de 1.300 habitants de la Índia i pel que ens consta, el percentatge d'immigració és altíssim. Per tant, crec que estic d'acord amb allò que dèieu, que és un tema més de comunicació, de com arribes a aquest canal de distribució per arribar a les persones clau, que pas per un negacionisme excessiu, que crec que no hi és. I en el tema de l'obligatorietat, jo voldria dir, bé, amb una població turística com la nostra, de serveis que ha patit el que ha patit, jo hagués preferit una obligatorietat, el que passa que desconec si és legalment assumible.
L'alcalde d'Alcarràs, què diu?
Sí, jo aquí també puntualitzar de dir de la Covid no n'entén tampoc de nacionalitats, de que abans hem dit dos col·lectius perquè eren una miqueta els que destaquen, però aquí el tema del certificat, jo crec que aquí el govern s'hi haurà de posar més fort i aquesta obligatorietat hi haurà de ser, perquè, per exemple, aquí doncs, tan turístics no som, però sí que tenim doncs, les centrals frutícoles i els pagesos, i seria una garantia doncs, que els treballadors que venen a la temporada de la fruita pues, ja vinguessin vacunats i aquí ja hi guanyaríem. I després sí que, més o menys sentint doncs, els companys alcaldes i tots, sí que si l'estratègia fins ara ha sigut de més voluntarietat per part de la gent i ara s'ha de pujar un esgrau més, doncs canviar l'estratègia no ens ha de fer por, perquè tot això és nou, no?, aquesta pandèmia, i sí que demanaria salut i amb les properes reunions que tindrem ho demanarem, és un canvi d'estratègia, si es comenta això de l'autobús, si a l'oci nocturn doncs, han d'anar amb certificats o restauració, pues, canviar l'estratègia per intentar doncs, aquest percentatge que ens queda doncs, una miqueta doncs, de que es vagin a vacunar, donar més informació, però no ens ha de fer por els municipis i els que hem estat afectats, i la senyora Ana Gómez abans ho deia, ho ha viscut, perquè també és de Lleida, doncs amb l'afectació que vam tenir l'any passat estem oberts a canviar l'estratègia en qualsevol moment i posar tota la carn a la graella doncs, per ajudar a combatre aquesta pandèmia. No?
Àlex Garrido, alcalde de Manlleu.
Bé, jo, en algun moment s'ha parlat d'incentius. Jo crec que els incentius no funcionarien, perquè quin incentiu més gran hi ha que la pròpia salut personal, però sí que aplicaria l'obligatorietat, en aquest cas, quirúrgica, no? Anem a buscar aquells cervells, aquells equipaments que utilitzen aquella població que no s'està vacunant perquè els obliguem a vacunar-se. Poso un exemple, eh? Imaginem-nos que en un municipi doncs els jugadors de hoquei no es volen vacunar. Per tant, per entrar al pavelló a entrenar i jugar partits, els hem d'obligar a tenir el passaport Covid. Per tant, aquí sí que el que demano és que si el govern decideix aplicar aquesta obligatorietat, compti amb el municipalisme perquè som les administracions locals i més coneixem les característiques de la nostra població i qui més podem ajudar en buscar aquesta obligatorietat quirúrgica que pugui ser efectiva.
Queda clar. Jaume Dulcet, alcalde de Lloret, Jordi Genés, alcalde d'Alcarràs, Àlex Garrido, alcalde de Manlleu. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins molt aviat.
Molt bon dia.
Bon dia. Gràcies i molta sort. Acabem de seguida amb el professor López Codina. Professor, un parell de preguntes. Més enllà de les dades sobre la vacunació, l'altre dia l'Oriol Mitjà ens deia aquí al Món RAC1 que segurament hi haurà una sisena onada, però que seria molt lleu. Amb les dades a la mà, és a dir, que hi haurà sisena onada, hi haurà gent que es contagiarà, però que sortosament, i gràcies a les vacunes, aquesta onada serà més laxa, més lleu. Amb les dades a la mà, ho veieu igual o no?
Nosaltres procurem sempre ser sincers. No podem saber si tindrem sisena onada o no la tindrem. Per tant, no sé, jo crec que ningú es pot atrevir a afirmar el que passarà perquè no ho sabem. El que és cert és que és una probabilitat i que si tenim un creixement a partir de l'octubre, per exemple, esperem que sigui clarament, amb les dades a la mà i en aquest cas les dades de vacunació, esperem que aquesta onada sigui inferior, molt inferior a les anteriors.
Clar, hi ha un fet que es va repetint. No és d'ara, és de fa molts anys, però vull dir, en aquest estiu ja ho hem viscut, això. I realment la incidència en nombre d'infectats tampoc ha estat espectacular. Parlo dels botellots. Aquestes imatges massives que veiem, que repetem en festes majors, que hem vist, per exemple, a la Universitat Autònoma de Bellaterra aquest cap de setmana, s'estan notant d'alguna manera, és evident que encara és d'hora, pel que va passar el cap de setmana passat, però els botellots que estem parlant recurrentment des de les últimes setmanes, es noten d'alguna manera en les gràfiques de l'evolució de la pandèmia?
Jo diria que els comportaments, diguem-ne, poc prudents han estat un dels motors importants de la cinquena onada, per tant, s'han notat extraordinàriament. En aquests moments, molta gent d'aquesta que acostuma a tenir aquest tipus de comportament, probablement un percentatge elevat a passar la malaltia, perquè conseqüència d'haver tingut el comportament anteriorment, i segur que seguim tenint brots, i en seguirem tenint, però el que està clar és que el percentatge de vacunació és prou alt com perquè, de moment, aquests brots es vagin frenant.
D'acord. I dues preguntes per acabar. La primera, mirant la perspectiva d'Europa amb la implantació a la majoria dels països del passaport Covid, això s'ha notat amb els números de la pandèmia?
Ahir mateix estava treballant amb l'evolució de la pandèmia a França i el passaport Covid ha estat l'eina, diguem-ne, fonamental per millorar la situació.
Ho han frenat de cop, diríem, amb el tema del passaport Covid, professor?
Bé, el que en una vacunació que s'estava frenant van tornar-la a accelerar arribant a valors realment molt alts.
És a dir, el passaport Covid el que fa és el passaport Covid no deixa de ser un esquer per molta gent que no es vol vacunar, que diu, pels dubtosos, és a dir, els negacionistes no es vacunaran mai, però els que tenen dubtes s'acaben vacunant.
Sí, els que tenen dubtes o els que simplement no formen part de les seves preocupacions, aquests s'animen si tenen incentius d'aquesta mena, clarament.
Val, acabo amb una última pregunta. Veient les dades, hi ha alguna cosa que el preocupi en aquests moments? Alguna cosa que tinguessin que posar la lupa amb algun tipus de preocupació?
No, a mi em preocupa que seguim tenint sempre la mirada al malic. Ens mirem a nosaltres. I ens cal recordar que la Covid segueix sent una pandèmia, segueix sent un problema a nivell internacional, a nivell global. Aquí estem preocupats pel nivell de vacunació i veiem altres països poderosos, com pot ser els Estats Units, que tenen un nivell molt inferior al nostre i que els hi costa molt pujar. Però és que tenim països africans com Nigèria, amb 200 milions d'habitants, on el percentatge de vacunació està a l'entorn de l'1%. Mentre la pandèmia segueixi activa, nosaltres no podrem relaxar-nos del tot. Per tant, cal vacunar tot el món.
Efectivament. Moltes gràcies, professor, una vegada més.
De res, al vostre servei.
Gràcies. Daniel López Codina, professor de l'UPC i membre del grup de recerca Biocoms.